A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by.
Bé, a veure quins aspectes de la menopausa abordem avui, Vanessa.
Mira, és un d'aquells temes que, com altres vegades ha passat, han vingut proposats per una oient, en aquest cas, i tens raó en que és un tema que afecta a totes les dones, que som la meitat de la població, i al final també afecta els homes, perquè els homes conviuen amb les dones, i està molt bé que, per exemple, aquesta oient, una de les coses que destacava, o la que l'havia afectat més, era com els canvis que havia viscut en la seva parella, amb la seva relació íntima amb la seva parella, i destacava la importància d'haver-se trobat amb una persona comprensiva, sensible, amb la que van poder tenir una conversa sobre aquests temes, ella explicar-li de manera sincera el que li estava passant. I una de les frases que em va fer arribar va ser que deixes de sentir-te dona. O sigui, l'envelliment fa que t'hagis d'anar adaptant a canvis, no? Tant homes com dones, però les dones, a part dels canvis en els que tots ens veiem afectats, tenim aquest canvi de la menopausa, no? Ella parlava de que deixes de tenir ganes en el cas de la vida sexual, destacava sort del seu home, però que ha observat altres parelles que es distancien amb l'edat, no? Que fins i tot hi pot haver una fugida a buscar, pues, aquesta vida sexual fora de la parella, o potser viure com a companys de pis però no com a parella com a tal. Però després també parlava d'altres canvis que ella com a professional la feien sentir molt malament, no? Abans se'n recordava de la cara, del nom de tots els seus clients, i després li costava, no? Ella se'n sortia, però clar, notava molts canvis a la seva vida, no? Aquest oblit, que primer em deia, el que vaig fer és primer acceptar-ho i després buscar estratègies com apuntar-m'ho en el mòbil, alguna amiga meva el que fa és portar una llibreteta, i el que destacava i creia que era important que en parléssim a la ràdio era un sentiment de soledat inicial, no? Perquè és un tema que amb ella li va costar de parlar, li va costar de trobar aquest acompanyament, de trobar que altres persones també s'obrissin i també li expliquessin el que els hi passava. La pell, m'explicava, ja no la tenies com abans, no? Més sensibilitat, més cansament, més cabells blancs, aquestes calorades que llavors quan em va començar a parlar algunes amigues es despertaven a la nit, xopes de suor, algunes fins i tot havien de dutxar-se, altres fins i tot havien de canviar els llençols, no? O sigui, estem parlant de situacions que de cop estan et sobrevenen i t'hi has d'adaptar, no?
El poder de les hormones, eh?
Exacte. El poder de les hormones. Al final és veritat que és un canvi hormonal, o sigui, la menopausa com a tal és el moment en el que fa 12 mesos que no tens la regla. Però abans comença la perimenopausa, que són tots aquests canvis hormonals que van sent progressius, els ovaris no deixen de funcionar de cop, l'activitat es torna irregular, i llavors ara anem a veure quantes coses afecten les hormones. O sigui, no és un canvi biològic, ginecològic de les dones, sinó que són canvis que afecten, com explicava molt bé aquesta persona, afecten a tots els àmbits. Afecten a la pell es torna més fina, menys elàstica, apareixen més arrugues, afecta el cabell, hi ha menys densitat, el cabell es torna més prim. O sigui, els estrògens estan implicats en totes aquestes coses, no?
Clar,
en la densitat de la pell, en la densitat del cabell, i en receptors dels estrògens, no només en els òrgans sexuals o en els òrgans que estan implicats en la reproducció, sinó que hi ha receptors dels estrògens, encara que no siguin neurotransmissors, sí que interactuen amb els òrgans. Hi ha receptors dels estrògens en els òrgans sexuals, evidentment, també hi ha receptors dels estrògens en els ossos, en el sistema digestiu,
clar,
a la pell, en el cervell. Per tant, quan disminueixen els estrògens, disminueix l'activitat de tots aquests òrgans, no? Mm-hmm. O es veu afectada. Quin és el tema que ens pot afectar més o que podem identificar més amb la menopausa, com hem dit, el tema de la menstruació, que és un tema que aquesta oient destacava com a algo positiu,
clar,
perquè al final deixes de tenir un gasto important, perquè recordem que per les dones tot el que implica la menstruació és una despesa molt important, no? Cada mes.
És una esclavitud, la menstruació, és una... realment.
És una esclavitud, però...
No, perquè no té
és,
remei.
És com l'únic... Clar, és l'únic que, per una banda, molt bé, perquè et permet gaudir del miracle de ser mare, no?
Clar.
Les persones que realment ho volen ser. I de gestar una vida al teu interior i de tenir aquesta sensibilitat que dona el tenir aquesta fluctuació, mm-hmm, perquè al final les dones fluctuem durant el mes, no? Els homes es mantenen estables sempre i les dones anem fluctuant, amb la qual cosa tens moments com més introspectius, moments més analítics, moments més crítics, moments més energètics.
Aquesta és una mica l'esclavitud, jo crec.
Sí, però un cop... L'esclavitud és quan no la coneixes, quan no ets conscient i t'arrossega, no? Les coses. Quan ja hi poses consciència, ho pots utilitzar en el teu favor.
Sí,
i és important entendre i tenir educació sexual, tant homes com dones, perquè els homes també han d'entendre i han de saber com funcionen ells i com funcionen les dones perquè sigui més fàcil la convivència al final i la interacció, no?
Sí, la cosa de tot això és que, clar, un cop al mes això passa, no? I és com, de vegades aquell dia no et va bé. Saps? I és com...
Aquell dia no et va bé que et vingui la regla,
no.
És veritat. Però tinc una amiga, per exemple, organitza la neteja de casa en funció del moment del mes en què està.
Això
ja és un nivell d'autoconeixement i d'eficiència màxim. No?
I també que la societat no està molt adaptada, no? No té molt en compte les nostres vingudes i anades hormonals. Però bueno.
Les hem de reivindicar nosaltres i hem d'entendre'ns nosaltres, hem de conèixer-nos nosaltres i hem d'aprofitar el que ens dona... Cada moment del cicle hormonal per fer més un tipus de coses o més un tipus de coses, no?
Sí.
Què fan les hormones o com afecten aquesta baixada d'estrògens, sobretot aquesta atenció i concentració? Pot haver-hi més distractibilitat, menys, més lentitud cognitiva, aquesta sensació de que tens les paraules a la punta de la llengua però que no t'acaben de sortir, no? Aquesta boira mental... És una de les queixes més freqüents, aquesta dificultat per organitzar idees, aquesta sensació de menys claretat mental, de que t'equivoques més però per descuits, que abans no tenies, influeix en els neurotransmissors implicats en l'estat d'ànim, els estrògens, no?
Clar.
Com la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, per tant, pot haver-hi, quan disminueixen els estrògens, més irritabilitat, més sensibilitat, augmenta l'ansietat, les persones que tenen certa predisposició a tenir un estat d'ànim baix poden estar molt més vulnerables quan tenen la menopausa. Sobre la son també hi ha efectes, o sigui, a part de que els fogots poden interrompre el son pot ser menys reparador, l'energia també es veu molt disminuïda, la fatiga també és molt més... la sents molt més... que abans ja hem explicat els canvis de la pell, els canvis sobre els cabells i sobre, evidentment, sobre els òrgans sexuals i sobre els òrgans urinaris també, no? Hi ha més sequetat, menys elasticitat, més irritació, més urgència urinària, alguns episodis d'incontinència i sobre la sexualitat, que és el que parlava aquesta oient nostra, com que també t'afecta el son, t'afecta l'estat d'ànim, t'afecta l'energia, això al final afecta el desig, però és que el mateix desig també disminueix. Algunes el fet de no haver-hi el risc d'un embaràs fa que tinguin més tranquil·litat i que, per tant, no hi ha aquesta afectació en el desig, però hi ha altres dones que sí. I el tema de la musculatura i dels ossos també és molt important, no? Hi ha menys síntesi proteica muscular, costa més recuperar-se després de l'exercici, disminueix la massa muscular, per això és tan important el consum de proteïna i el fer exercicis de força sempre, però en aquesta època encara més.
Sempre ho diuen, que per les dones és molt important...
Molt important exercicis de força, no? De desenvolupar musculatura perquè de manera natural el teu cos disminuirà, en general l'edat fa en totes les persones que disminueixi la massa muscular, però en les dones hi ha aquest component hormonal que ho accentua, i a part els ossos també es tornen més fràgils. Si no tens una musculatura forta, no protegeixes bé el teu esquelet, per tant hi ha més risc de que es trenquin ossos, també hi ha efectes en el sistema cardiovascular, el colesterol baix, o sigui, el bo baixa i el dolent puja, el metabolisme també canvia, augmentes més el greix abdominal, et costa més baixar pes, hi ha menys despesa energètica, més com que tens menys musculatura, també gastes menys energia, perquè els músculs són els que gasten més energia. Però de quina manera podem ajudar des de la psicologia en tot això? Perquè al final estem parlant de canvis hormonals, que les hormones directament afecten en diferents neurotransmissors del cos, però a part també influeixen o en la síntesi, o en la recaptació, o en l'activitat d'altres hormones com la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, l'acetilcolina, que són les que estan implicades en l'atenció, en el desig, en el plaer, en les ganes de fer coses que abans t'agradaven et deixen d'agradar, et deixes de tenir il·lusió, no? Tots aquests canvis hormonals provoquen aquests canvis en aquests neurotransmissors que estan implicats en aquesta, fins i tot a l'àrea prefrontal, que és l'àrea de la decisió, de la planificació, es veu afectada.
Pinta fatal, això, eh?
Pinta molt malament, sí. Però el que podem fer des d'aquí sempre, informació, sobretot,
no? Clar que sí,
no?
Prepareu-vos.
Prepareu-vos, que bé, i fins aquí la secció. No, hem de... O sigui, sobretot, hi ha moltes dones que passen molts anys pensant que són elles, que els hi passa alguna cosa, que s'estan més nervioses, que estan més despistades, que és l'edat, que es tornen més sensibles, que potser és perquè com que s'estan fent grans estan més... van com perdent capacitats, però en realitat estan travessant una transformació biològica que afecta el cervell, ja ho hem vist, en el cos, en les emocions. No hem d'atribuir-ho tot a la personalitat.
Clar.
Sí que pot haver-hi certs patrons previs, però no és culpa nostra. Totalment. El que ens està passant, no?
Sí,
o sigui, durant 50, 60 anys, o 45, 55 anys, has funcionat d'una manera, no? Ets una autònoma eficient, que portes la teva empresa com un tiro, i arriba un moment en què no te'n recordes d'aquella persona que tens davant, que fa 20 anys que ve al teu apartament, com es diu?
Ja,
no? O sigui,
que frustrant.
Exacte, entendre que cada cop és normal que comencis a sentir-te diferent, però no assumir que és feblesa.
Clar.
Cada cop t'has fet feble, o que ets mandrosa, o que ets massa emocional. També amb això és molt important l'entorn que tens, no? Envoltar-te d'altres dones que et facin suport, i sobretot tenir aquest suport per part de la teva parella, no? De dir, ostres, és veritat que t'estan passant aquestes coses, és un tomatón, com diu la Candela Peña, amb la qual tots ens trobarem i totes. Per tant, baixar una mica també el nivell d'exigència i no lluitar contra aquesta realitat biològica que ens ve, no? No podem tornar funcionant com sempre.
És l'actitud que tenim, no? Quan ja portem uns anys tenint la regla, que al principi és veritat que et quedes una mica descol·locada, no? Quan ets les primeres vegades, i a mesura que vas creixent com a dona, crec que vas prenent consciència.
Vas aprenent a conviure i a treure profit d'aquesta evolució, d'aquest cicle menstrual, i quan ja ho tens apamat. Perquè és veritat que això no ho expliquen a l'institut, i ho hem dit diverses vegades, que estaria molt bé explicar aquestes coses a les adolescents,
sí,
no?
Sí, exacte.
De que és normal que en aquest moment del mes sentis això, de que és normal que en aquest moment del mes sentis allò, i quan has aconseguit tenir cert coneixement sobre tu mateixa i treure profit sobre els diferents canvis que tens durant el mes, no? Com aquesta amiga, de cop ja tens irregularitat.
Clar.
I abans les hormones podien ser unes aliades, i ara de cop no et reconeixes, no? Perquè hi ha aquesta inestabilitat, que ja no hi ha un patró.
Exacte.
Ja no hi ha una regularitat.
Exacte.
Ja no hi ha... De cop igual tens 2 o 3 mesos que no tens la regla, penses que ja no la tindràs i després et torna a venir.
Ja.
I potser et sents molt trista i no saps per què, i és perquè t'ha de venir la regla, però fa 2 mesos que no la tens.
Sí.
I tu no ho atribueixes a que t'ha de venir la regla, perquè no pots, perquè ja no tens pistes, no?
Clar, perquè quan estàs malament, molts cops que notes ja que t'estàs enfadant per tonteries, ja et molesta...
Sí.
Petites coses, ja estàs una mica més trista del normal, ja plores amb un anunci, jo que sé, de qualsevol tonteria. ja mires el calendari i dius, ah, clar, bueno, és que
és molt important, ara estic més sensible, ara estic menys... El que passa durant l'etapa premenstrual és que ens baixa el filtre que tenim per les coses.
Clar, exacte.
Coses que durant tot el mes estem sostenint. La setmana abans no tenim filtre.
Exacte.
No, i no sostenim. I la cosa que has estat tot el mes, o tota la vida, de la teva parella, que dius,
sí,
bueno, però va, ell és així. Clar. La setmana abans... No tens aquella paciència i aquest és l'avantatge d'aquella setmana. Et dona aquesta informació,
sí,
de quines són les coses, sense filtre, quines són les coses que et molesten de tu, del teu entorn, del teu dia a dia, que després, quan torna a estabilitzar-se tot i tens energia per emprendre canvis,
total,
perquè aquesta setmana prèvia no tens energia per emprendre res, però sí que tens una visió molt crua de la realitat.
Total.
O sigui, no és que sigui un trastorn premenstrual, que fins fa poc es parlava, fins i tot tenia un nom, no?, el síndrome premenstrual,
sí,
prenguem-nos-ho com un moment, com si quan el mar es retira i deixa damunt la sorra, no?, quan baixa la marea i veus el que hi ha en el fons, no?, sense l'aigua, és això el síndrome premenstrual.
Clar.
Veus coses que hi ha en el fons que normalment estan submergides i no les veus. Si t'hi fiquessis, les veuries, però no t'hi fiques, perquè... Estàs amb altres coses. Quan se'n va la marea, veus aquelles coses que no vols veure durant la resta del mes i no ens ho hem d'agafar com la nostra vida és una merda, sinó totes aquestes coses, quan ja coneixes com funciones, prens nota i quan tornes a tenir un moment de més estabilitat perquè les hormones es tornen a regular, aquella llista de to-do things, no?, aquell to-do list et serveix per... organitzar coses que en el fons no t'agrada com estan funcionant.
Yeah.
I que no t'hi vols encarar, però que hi ha algun moment en què et surten, no? Aquesta falta de filtre fa que apareguin aquestes coses, no com per destruir-ho tot, però no com per oblidar-ho, en el sentit de, bueno, és que tenia la regla, estava trista, ara torno a no mirar sota aquell mar i torno a seguir com... Fem-li cas en aquelles coses que hem vist, no vol dir trencar amb tot, deixar la feina, trencar la parella,
clar,
però
clar,
sí fer atenció a coses que sabem que són importants per nosaltres, perquè quan no tenim filtre, surten, no? Llavors, nosaltres tenim aquest avantatge, en realitat.
Doncs
per anar fent aquesta auditoria mensual... de quines són les coses que ens fan sentir bé, quines no, i després, durant una setmana, que és la segona, la primera del cicle, no, la segona, tens aquesta energia renovada per canviar aquelles coses que durant la setmana premenstrual has vist. No?
Totalment.
O sigui, anar aprofitant la marea per, doncs, com fan les persones que treballen en el mar, no?, que no van contra la marea, sinó a favor. Quan la marea es retira és quan retirem les coses. Quan torna a venir, doncs, és quan fem un altre tipus de tasca. No?
Igual sempre reconforta, no?, saber, ostres, mira, sí, estic trista aquesta setmana, però no és que estigui entrant en un bucle...
No, però clar, aquesta és la grandesa de la informació.
Clar, dius,
i de,
bueno,
la consciència.
Tinc m'ha de baixar, bueno, no passa res. Però clar, si tens la menopausa, que igual fa això, el que tu explicaves, no?, mesos, que no tens, doncs, això...
Aquesta... No tens aquesta regularitat i quan ja més o menys t'havies com conegut i t'havies agafat la mesura, de cop, no, bueno, doncs pensar que potser pot ser que aquella setmana que sense motiu,
ja,
perquè és aquesta sensació,
és sense,
no?,
motiu.
Sense motiu, però si jo ahir estava bé, avui perquè em vull morir.
És sense motiu.
Si no ha passat res, no ha fet res, la meva parella és igual que sempre, però avui l'odio.
Exacte.
I ahir no? O sigui, entendre quan passa aquesta cosa que probablement hi ha un tema hormonal darrere, no deixar-nos endur per això, tenir-nos paciència amb nosaltres mateixes, i quan una persona ja no té la regla de manera regular, entendre que pot ser que estigui vivint un moment d'aquests en què baixen els estrògens i estàs com amb una espècie de síndrome premenstrual de la nada, que no té aquesta regularitat que tenia abans, però tenir en compte que pot ser que sigui això, no?
Clar, i a més afecta molt diferent, doncs, a cada dona, no? Arriba en moments,
clar,
molt diferents, també.
No
pot
tothom
arribar...
la té igual, hi ha gent que als 30 i pico ja la té.
Per això t'ho dic, que clar, tu als 30 com pots imaginar que igual estàs,
exacte,
premenopàusica o menopàusica, no? I doncs igual no t'ho esperes, ha de ser,
clar,
un xoc mental també.
Ha de ser, sí. Llavors, veure com ha sigut la teva família, no? la teva mare, la teva àvia, si hi ha hagut antecedents, això et pot donar pistes.
Clar.
I mentrestant, quan estàs en aquest procés, cuidar-nos molt.
Mm.
Cuidar molt el son, encara que estigui alterat, tenir en compte que el son és una cosa que li hem de donar molta importància, perquè si no dorms bé, no funciones bé. Per tant, cuidar molt el tema de la higiene del son, donar-li la, o sigui, mimar-lo molt més que abans, no? El tema del son, i de la mateixa manera l'activitat física. Aquesta pacient, per exemple, deia que a ella li anava molt bé cansar-se i ja tenia com a hàbit cada tarda anar a caminar perquè sabia que així dormiria millor.
Molt bé.
A més, a nivell físic li servia per mantenir-se, no? Es posava algun podcast, alguna... Bueno, deia que ens posava nosaltres.
Ah, mira!
Posava la nostra secció i això és molt bonic. Doncs cadascú, al final, que trobi el que li vagi bé, però cansar-nos és important, gastar més energia perquè els nostres músculs ja no són tants i, per tant, el metabolisme ens canvia, augmentar l'exercici. Mai és tard per començar a fer exercici de força. Per
Clar.
30 euros pots tenir unes mancuernes i fer exercici de força a casa.
Totalment.
No cal que vagis al gimnàs si no vols, però anar a caminar, fer exercicis de força, anar al gimnàs qui vulgui, fer aquagym, fer natació, desenvolupar la musculatura, sobretot, perquè estem protegint, estem assegurant el nostre futur, que puguem aixecar garrafes d'aigua al cap de 5 anys, que puguem aixecar els nostres nets al cap de 10 o de 20, que puguem aixecar-nos de la cadira quan tinguem 15 o 20 anys més, o sigui, ara és quan s'ha de començar a fer aquesta feina, no? O sigui, donar-li molta importància a l'exercici físic. No normalitzar el patiment també és molt important a nivell psicològic, si realment no entens què t'està passant o sí, però necessites eines per gestionar-ho millor. No normalitzar que, bueno, és normal la menopàusia, la tenim, doncs què hi farem, ens hem de conformar. No normalitzis estar malament. Tenir la menopàusia no ha de ser estar malament i ser infeliç, no? Mira de quina manera et pot acompanyar algú o si pots fer algun tipus de feina, algú que t'acompanyi psicològicament per fer aquesta transició, per reinventar-te sense les limitacions que té els anys previs en què estàs creixent professionalment, estàs intentant fer-te un lloc, estàs intentant saber qui ets. A partir dels 50 hi ha moltes coses d'aquestes que ja les tens.
Clar que sí.
I pots aprofitar aquesta altra etapa per fer coses que potser fins ara no t'havies atrevit a fer, no? Que la menopausa també et dona aquesta llibertat de... Por lo que me queda en el convento,
no
és ben bé això, però...
Bueno, l'actitud d'algunes persones ja amb certa edat es nota moltíssim com van canviant, no? Que
aquesta rebel·lia, aquesta...
El filtre ja...
Clar, és que ja no hi ha filtre, ja no hi ha filtre, ja no hi ha filtre.
Jo dic el que em dona la gana, no? Que jo ja tinc una edat i faig el que...
Amb aquestes altures de la vida...
Vergonya cap.
No. O sigui, valorar i...
Està bé.
Sí, valorar cada etapa, el bo que té i què pots aportar. Evidentment, no som eterns, ningú estarà aquí eternament, i acceptar això és dur, i acceptar que som finits és dur, i acceptar que anirem envellint és molt dur, però ens podem anar preparant en aquest envelliment o en aquesta menopausa abans de que vingui, i quan hi siguem intentar dur-ho amb el major benestar possible.
No? És que com a dona també ha de ser complicat el fet, no, de sentir-se...
Que ja no ets la que eres.
I que ja no ets com dona, com deia aquesta
persona.
I que ja
no ets dona, clar, deixes de ser dona, no?
És com que estàs una mica allà fora del que és, el teu valor una mica social,
sí.
O el teu valor, no? Que bé, quan som petites o quan som adolescents, quan som joves, no? Tenim, doncs, un valor que va com disminuint socialment.
Sí,
i també
això és algú molt social i molt cultural.
Una percepció pròpia, també,
ho acabes interioritzant perquè et cries en aquest ambient i en aquesta cultura. Per tant, hem de fugir de que nosaltres som éssers reproductius només... i utilitzar tot el nostre bagatge com a dones, que és molt diferent del bagatge que han tingut els homes, en benefici propi i en benefici dels nostres i en benefici de la societat. O sigui, que no és el final de la vida, és un canvi d'etapa, que no és només un canvi d'etapa hormonal, sinó que és una etapa en la que ens hem d'adaptar. I demanar ajuda, igual que en el moment en què una persona se separa, igual que en el moment en què estàs en crisi perquè no saps què fer, perquè no trobes sentit a res, no? Un pacient que no troba que tingui un propòsit a la seva vida. O sigui, realment hi ha moltes crisis a la vida. La menopausa al final és una crisi més, que ens pot agafar més fort o menys, però és important no sentir-nos soles, normalitzar que el que ens passa és fruit de la natura,
clar,
que no és només un canvi ginecològic, metabòlic, hormonal, sinó que ens afecta a tots els nivells, a nivell cerebral, a nivell ossi, a nivell muscular, que el cervell ens canvia anatòmicament per la menopausa i per la postmenopausa, i a partir d'entendre això, veure de quina manera podem treure més profit a tots els canvis que ens passin.
Doncs clar que sí, la veritat que segur que moltes ha servit, fins i tot a jo, que crec que encara, si Déu vol, em queda
sí,
molt de temps per la menopausa,
sí.
Perquè és veritat que també quan ets jove, no, ho vius com a través de la teva mare o a través d'altres dones, i costa d'entendre, perquè és veritat que és una etapa que el que es viu des de fora és com una desregulació emocional molt forta, no?
Sí.
Molta emotivitat,
sí.
I també com a persona externa que ho viu indirectament, està molt bé saber conèixer més sobre què és el que passa realment, no?
Clar, que no és culpa d'elles, que no estan malament perquè vulguin, que no tenen faltes de memòria, que no s'ho inventen,
exacte,
que els fogots no són exageració, que la boira mental no és que estiguin demens, no? Aquesta oient va anar al metge perquè deia, crec que començo a tenir demència,
clar,
no? I no és demència, aquesta boira mental, aquest vinc a la cuina, no sé per què venia, aquest tenia alguna cosa a la punta de la llengua, aquest no conec aquesta persona, però sé que l'he vist durant 20 anys que ha vingut als meus apartaments. O sigui, entendre que això és normal, i és un xoc d'entrada, acceptar que... és prendre consciència de realment lo interconnectat que està,
exacte,
que està tot. I parlant d'interconnectat, igual en algun altre programa parlaré d'un nou descobriment que crec que pot ser molt interessant, que és l'interstici. En parlarem al proper. No és algo psicològic, però al final ens dona aquesta idea de la connexió entre ment i cos, entre totes les parts del nostre cos, i es van descobrint coses que fins ara no s'havien entès, no? O sigui, la medicina xinesa parlava d'una cosa i la tradicional parlava d'una altra, i com que ara hi ha hagut canvis en els mètodes d'investigació, s'estan podent descobrir coses que abans no es veia que existien,
clar,
i per tant s'està revolucionant la idea que tenim sobre la ment, sobre el cos, sobre les emocions. Són dos estudis diferents que m'han arribat últimament i que vaig pensar, això és superinteressant per fer difusió. O sigui que ho deixem aquí damunt la taula per un altre moment.
Fantàstic, doncs com sempre, Vanessa Parellada, moltíssimes gràcies per aquesta secció de psicologia.
Gràcies a vosaltres per l'espai. Bon dia a tothom.